del futur del tercer sector?
A veure, ara quan el Jordi deia, estava aportant molts conceptes i moltes idees, i ell mateix suposa que ja veia la densitat una mica i anava dient si dic masses coses massa denses, no? Sí. Per tant, o sigui, a veure, el tercer sector finalment per què acaba servint, no? I penso que les organitzacions que estem o que esteu al tercer sector són organitzacions en definitiva al servei del desenvolupament humà. És la... Pot haver-hi moltes definicions i tampoc hi entraré en definicions, no? Però en definitiva penso que en gran mesura allò que les uneix és que estan al servei del desenvolupament humà i de la societat, i això d'alguna manera, bueno, cadascuna s'estructura amb la seva pròpia missió, el seu sector, el que sigui, però penso que aquest és l'element clau. I penso que aquest element d'estar al servei del desenvolupament humà i de la societat continua i ara més que mai és vigent. Per tant, és a dir, les entitats del tercer sector no han perdut vigència. O sigui, el passat tenen un problema fonamental en aquest moment en quant a la seva sostenibilitat, a la seva capacitat de funcionar pel tema de la crisi, però no només ja pel tema de la crisi. Hi ha temes ja d'abans de la crisi que ja venien sobre una mica, bueno, que hem arribat al nostre límit, o realment tenim capacitat per canviar el món o no. És a dir, que no sigui que el tema de la crisi ens limiti. És a dir, el tema de la crisi, per una banda, ens està aportant un excés de pessimisme que paralitza. És a dir, jo penso que en aquest moment hi ha moltes entitats que estan, no sé si heu sentit allò del banc del si no fos, allò que la gent gran a vegades està allò del banc del si no fos, si no fos perquè em fa mal la cama, faria no sé què, o, no? Doncs, hi ha moltes entitats que en aquest moment estan en el banc del si no fos, si no fos per aquí, si no fos perquè ningú em dona diners, si no fos perquè no sé què, i això ens paralitza. Aleshores, jo penso que hem de sortir d'aquest estadi de paralització perquè hem d'introduir elements, com bé dèieu, d'innovació social, de col·laboració. O sigui, hi ha moltes maneres de fer que en aquest moment han de ser possibles i les hem d'activar, però al marge de la crisi i de tot el que ens està reportant, les entitats tenen una reflexió que hem de posar-la per davant, que és dir com estem aportant valor a la societat, com estem creant valor social, com estem fent que realment estiguem al servei d'aquest desenvolupament humà i de la societat. I a vegades el que pot passar és que al llarg d'aquests darrers 20 anys en què les entitats han crescut molt, s'han desenvolupat, sobretot a partir de l'any 85, a partir, bueno, és a dir, un cop ja superada la fase de la transició, de la democràcia, doncs moltes van començar a gestionar serveis públics, va haver moments de bonança econòmica que moltes van rebre doncs, molts diners o filantropia, donacions, subvencions, contractes, etc. El sector es va anar desenvolupant i a vegades això pot haver comportat que el sector hagi perdut, o una part del sector, tant se val, és una reflexió ara, una certa capacitat de visió sobre quina és la nostra missió que tenim a la societat. I moltes vegades s'hagin empresaritzat, cosa que era necessària, però a vegades que una mica, bueno, acabes funcionant una mica amb la idea de dir, bueno, estem donant ocupació, estem gestionant serveis públics, i tot això és molt important i forma part de la consolidació del tercer sector, però de vegades pot ser que s'hagi perdut una mica aquells elements que eren fonamentals. I ara, en moments de crisi, doncs, el moment en què això ho hem de recuperar, no? De dir, estem desenvolupant una funció a la societat que és fonamental, que algú l'ha de fer, que segurament tots podem treballar pel desenvolupament humà, també les empreses, també l'administració per descomptat, però la manera com ho podem fer des del tercer sector, en què aquest és l'eix central, segurament ho podem fer millor que ningú, i hem d'aprendre a col·laborar per fer possible aquest gran repte, no? I per tant, jo una mica em sumo, per descomptat, en tot el que dèieu, però una mica amb la idea aquesta de dir el repte principal és clarificar quin és el paper que tenim a la societat, perquè si el tenim clar és el que permetrà clarament poder col·laborar amb altres. És a dir, no són només estructures que han de sobreviure perquè, home, perquè seria una llàstima que desapareguéssim i perquè estem donant ocupació i perquè... No, o sigui, quin és el paper... És a dir, ho dic d'una altra manera, per què la societat, doncs d'aquí 10 anys, quan ens n'haguem sortit de la crisi, per què serà pitjor si nosaltres no hi som? És a dir, què és el que hem d'aportar nosaltres a aquesta societat, no? Per tant, jo em centraria en aquest tema, és a dir, tenir una missió, una visió com a sector i cada entitat, és clar, si no, més en aquest moment la crisi ens pot matar, però a més aquesta missió l'hem de desenvolupar amb estratègies clares. I aquí també és un tema en el qual, bueno, suposo que per això que es fan aquests postgraus, aquestes formacions, no? És a dir, aquestes idees no s'han de quedar només amb il·lusions, no s'han de quedar només amb... vull anar a la lluna, vull canviar el món, sinó que s'han de concretar amb una gestió ben feta, no? I per tant, una gestió ben feta i amb una estratègia. És a dir, tu per casualitat no arribaràs a la lluna. Per anar a la lluna has de construir tota una estratègia, no? I per tant, estratègia n'hi ha moltes. Pots anar-hi per una banda, pots anar-hi per l'altra, d'una manera, de l'altra. O sigui, recordo ara fa un any que he mirat les notes del que vam escriure en aquell moment, i l'any passat hi havia el Xavier López, el director general d'Economia Social, I he vist que ell va dir una expressió, que aprofitaré per recuperar-la ara, va dir, el segle XX ha estat el segle del què. I va posar com a exemple, diu, i el què va ser, per exemple, anar a la Lluna. Diu, el segle XXI serà el segle del com. És a dir, com hem d'anar a la Lluna consumint menys. Bueno, és una mica això d'aquí. És a dir, nosaltres, les entitats, hem de redefinir quina és la nostra Lluna, és a dir, hem de tenir una il·lusió, hem de tenir una missió, hem de tenir una visió, ho hem de tenir, perquè si no acabarem sent purament gestors, hem de tenir això d'aquí, però hem de tenir una estratègia per anar-hi, perquè si no serà purament il·lusió, valors, eh? Hem de tenir una estratègia, i alhora aquesta estratègia l'hem de gestionar d'acord amb allò que ens demana el nostre temps, que és amb eficiència, eficàcia per descomptat, amb sostenibilitat, amb transparència, és a dir, amb tots aquests valors que són necessaris i que haurien de ser consubstancials en el que és el tercer sector.
Molt bé. El fil de lo que estic preguntant jo, Sant Maria, em va molt bé per incorporar la següent pregunta. No? El tema és, perquè tot això està molt bé, però, queridos companys de la taula, ara toca començar-se a mullar una mica més. No? I per tant, atès el paper actual que les empreses estan jugant a la societat, atès l'evolució de la responsabilitat social empresarial, del desenvolupament de models d'empresa social, d'emprenedors socials, de models intermedis amb fórmules jurídiques per resoldre totes aquestes qüestions, quin és el millor agent, des del vostre punt de vista, per donar solucions als problemes actuals? Les organitzacions del tercer sector, les empreses, o alguna cosa a mig camí. T'apuntes?
Toca a mi, sí. Bueno, sí, em palmo ja. Una mica, en aquesta pregunta hi havia subjacent aquesta distinció entre les dit en anglès, no? Que es fa servir molt, cada vegada incorporem més anglicismes, no? Això de les non-profit i les for-profit, no?
O s'han fet un between.
Exacte. Bueno, doncs, aquesta és la resposta, potser, no? És a dir, clar, la gent que portem, que hem estat molts anys en el tercer sector, sempre ens imaginem, i suposo que, vaja, vosaltres no ho sé, però segur que després de fer el curs aquest també al final acabareu somiant amb allò de les tres boletes. Eh? Una boleta, un cercle que representa el sector de l'administració pública, un altre el sector privat, mercantil, i l'altre és el tercer sector. I això és una imatge que ens agrada molt representar-la a nosaltres, no? Perquè d'alguna manera ve a dir que el sector social o el sector no lucratiu som un més, un de tres, no? Tenim carta de ciutadania, existim, eh? No només hi ha el sector privat i el sector públic, sinó que també hi ha el sector social, que és diferent. I com que les boletes les representem igual de grosses, cosa que una mica és fictici, perquè evidentment la dimensió és molt diferent, però clar, a l'hora de representar-les conceptualment són tres boletes, això ens dona, doncs, home, una certa, mira, som importants i existim, no? Però clar, és cert que avui dia aquesta distinció entre tres mons que pintes en un cercle com si fossin tres realitats completament separades, no és així, no és així. Clar, conceptualment sí, públic, privat, no lucratiu, però la veritat és que cada vegada hi ha més coses en què ens assemblem, en aspectes de gestió, clar, totes aquestes organitzacions, ja siguis públic, privat o social, tenim la dificultat sobre com gestionar, per exemple, els valors interns. Per exemple, tots. I malament rai si una entitat social no se'n preocupa d'això d'aquí, perquè hi ha moltes entitats que diuen, no, jo com que home, són uns valors implícits a la pròpia entitat, home, esclar que la pau i la... No, escolta, tu encara que siguis una entitat no lucrativa i encara que en els teus papers i en el teu origen hi havia certs valors que eren evidents, tu això ho has de gestionar, perquè la gent que t'entra avui en dia a treballar a la teva entitat són gent que, bueno, doncs potser han entrat a treballar aquí perquè, mira, han trobat aquí aquesta oportunitat i igual que estan aquí podrien estar treballant en una empresa. Per tant, tu no has de pressuposar res. Tens ciutadans normals i corrents que et venen a treballar i que sí que, home, doncs potser aniran compartint de mica en mica els valors de l'entitat, però tu això ho has de gestionar. Per tant, poso aquest exemple per dir, qualsevol organització té cada vegada problemes i necessitats més semblants. Tots ens assemblem més. I no només això d'aquí, sinó que cada vegada et trobes que hi ha més models d'organització que estan a mig camí, que jurídicament potser és una no lucrativa, una fundació, o ets una empresa, una SL, que sigui, però cada vegada hi ha més coses entremig. El sector públic crea consorcis en els quals que tenen un funcionament privat, perquè diu, no, no, és que, o empreses públiques, perquè diu, clar, per funcionar de manera eficient i eficaç ens va millor que sigui un organisme més privat o que sigui que no un organisme públic i tot plegat, o hi ha entitats socials que creen fins i tot, doncs, potser una empresa per gestionar certes qüestions, és una SL que està amb la titularitat de l'entitat, o hi ha empreses, doncs, que creen fundacions o que integren la responsabilitat social. Per tant, cada vegada això es va difuminant més, i això és interessant que es difumini, en el sentit que cada vegada apareixen més coses intermitges que responen a una realitat, a una necessitat. Potser les fórmules jurídiques han anat quedant antiquades i responen a una necessitat. Aleshores, tu deies, quin model organitzatiu pot servir millor? Home, a veure, el que és evident és que hi ha grans reptes socials en aquest moment i sempre, i segurament cap d'aquests grans reptes, si fem tots els grans reptes que tenim, no n'hi ha cap d'aquests reptes que un sol sector el pugui abordar plenament. És a dir, ni la crisi, ni l'educació, ni els reptes d'igualtat, ni l'administració privada, ni el sector privat, ni el sector social, per ells sols no aconseguiran solucionar-ho. És a dir, ni les lleis ho canviaran, ni el que puguin fer les entitats ho canviaran. Cal una mica un compromís de tothom, de tots els sectors. Per tant, hi ha algun sector millor que un altre? Home, cal que tots els sectors incorporin aquests reptes com un element propi. És a dir, l'atur és responsabilitat de l'administració? Sí, clar, com a agent públic, doncs, evidentment, ha de lluitar en contra. Però si no són les empreses que incorporen qualitat laboral i intenten, en un moment com aquest d'aquí, minimitzar l'impacte de l'atur, doncs és evident que no ens en sortirem. Els temes d'igualtat, de qui són responsabilitat? Home, l'administració i les entitats socials. Sí, però si les empreses no incorporen polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral o no incorporen igualtat d'oportunitats, i quan dic ho incorporen, vull dir, no només perquè hi ha una llei que els hi obligui, sinó perquè realment considerin que és una manera interessant de gestionar l'empresa perquè els permetrà ser una millor empresa, no? Perquè si no això no serà sostenible. Per tant, jo més que dir quin model d'entitats és millor o respon millor, diria, és bo que hi hagi diversitat de models organitzatius i que tots vagin incorporant aquests elements, en definitiva, al servei del desenvolupament humà. Jo penso que aquesta és la solució. I sobretot jo diria no tancar-nos amb mentalitat molt d'estructures jurídiques, perquè això ens pot passar, sobretot a la gent que venim molt del sector, no? És a dir, venim d'una tradició en la qual, una mica purista fins i tot, no? De dir, no, és que el sector no lucratiu és estrictament això d'aquí, i si te n'apartes una mica ja ets una altra cosa, o ets el dolent de la pel·lícula. No, penso que és bo anar experimentant i anar trobant solucions fins al punt que arribis a vegades a models organitzatius que dius, no tinc clar què és. És a dir, potser resulta que jo mateix, per temes d'un projecte, m'hi trobo, no? Que estic creant una societat limitada que fundacionalment serà no lucrativa. Perquè, i això, no sé, potser anys enrere diries, això què és, una empresa? Doncs no ho sé, però és una cosa intermitja, no ho sé. Però, definitiva, l'objectiu és dir, a mi m'interessa crear un valor, que en aquest cas és un valor econòmic i social, i busco la fórmula jurídica per poder-ho fer que vagi millor, deixant-te de priorismes que de vegades t'acaben condicionant i no són la millor manera, doncs, per buscar aquesta solució. I acabo, per exemple, aquí estic en el límit, únicament amb la idea de que l'emprenedoria social és un concepte que ha aparegut aquí enmig, que una mica està també en el marc d'aquesta reflexió, no? A mi em va sorprendre quan fa un temps parlant amb gent dels que parlen, perquè a vegades hi ha més gent que parlen d'emprenedoria social que no emprenedors socials, però entre la gent que parla molt de l'emprenedoria social, jo també potser en soc un, però vaig notar que hi havia una visió molt crítica, em va sorprendre, perquè molt crítica, exageradament crítica, contra les ONGs. Va sorprendre, en el sentit que deien, o sigui, les entitats no lucratives a vegades han acabat creant estructures que s'han de finançar elles mateixes i han d'acabar buscant subvencions per finançar-se, i una mica en aquest sentit els donaven una visió crítica, i en canvi l'emprenedoria social, que jo crec que no hi ha tanta diferència en moments, però et deien una mica el discurs de dir, nosaltres allò que posem per davant és la missió i el valor que volem crear, i l'estructura és el de menys. I per tant, en definitiva, és igual si acabem creant finalment una fundació, una associació, una SL, una cooperativa, no sé què, perquè l'important és el valor que volem crear i la missió. I no hem de crear una estructura que s'hagi d'acabar realimentant. Tot això són reflexions que van en la mateixa línia i lliga amb el que dèiem abans. O sigui, hem de buscar la manera d'aportar valor a la societat i, a ser possible, i aquest és el repte una mica de la responsabilitat social, que aquest valor sigui alhora valor econòmic i valor social, perquè si no és així, acabaràs creant una estructura que no serà sostenible.
Molt bé. I tu, Eduard, què penses? Organitzacions del tercer sector, empreses o alguna cosa a medio camino?
Una bona pregunta. Jo què crec? Jo crec que una cosa que falta al sector, que ens falta al sector,